Passen quasi 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, ja ho sabeu, nosaltres us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Estupendament bé, com sempre.
S'està acabant el mes de gener.
És molt fort,
Com després de 258 dies...
Quants programes portem,
que
ja?
Que té el programa, avui és el número 104.
104.
Sí, és l'entrada de dades, el que tu necessitis.
Gràcies,
no, que em refereixo a que el mes de gener, que té 250 dies,
el
normalment...
El mes de gener, sempre la cuesta de enero, que diuen en castellà.
Avui mirava el calendari i estem a 29.
29,
demà ja. 30 i s'ha finit.
Això, nen, Nadal de l'any que ve ja el tenim aquí.
Sí, home, i tant, jo no tenia l'arbre per empalmar tot l'any.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la grandíssima Helena Miquel. I si avui és dijous, vol dir que la solució, la solucionet més aviat, es diu... Núria Casas, molt bon dia!
Molt bon dia, Elisenda!
Ja feia dies que no et veia, tenia ganes de veure't.
Ja
tocava. Ho diu a tothom,
no. Tenia mono,
Tenies mono de venir a la solució.
I tant.
Avui parlem d'un tema que et toca de prop. Perquè avui us portem una solució vital. Mireu, avui parlem d'al·lèrgies. Tu tens al·lèrgia, oi?
Sí, jo tinc una al·lèrgia, el que passa que no se sap per què. Sembla que va ser a través d'un Covid que no el vaig percebre en el seu moment, però ja fa com pràcticament 4 anys que m'estic medicant perquè de cop i volta el meu cervell desprograma tota la pell, em surt allò una vermellor cada nit increïble.
Wow.
I fins i tot els primers mesos feia que se m'inflamessin les glàndules que tenim aquí al coll i m'ofegués i hagués d'anar d'urgències a que em subministressin cortisona.
Mare de Déu! Al·lèrgies. Avui centrarem en al·lèrgies alimentàries, que no és el cas de la Núria, però empatitzaràs directament.
Aquí m'ho posen un jardí, Elisenda, amb el de les alimentàries.
Quan el toquem,
vull preguntar als experts que avui portes si realment hi ha molt de postureo amb les al·lèrgies.
Ah, mira, això és una gran pregunta, perquè a casa sovint tindreu alguna persona, una mica un cunyat o la Núria, que us digui...
Valgui la redundància. No? Sí.
Que digui, això és de les al·lèrgies, això són inventos del TVO. I no, no són invents, hi ha al·lèrgies, hi ha intoleràncies. Avui abordarem tot el tema i entenc que la pregunta va per aquí,
important,
sí. D'acord. Avui ens preguntarem què és una al·lèrgia, quines diferències hi ha entre una al·lèrgia i una intolerància, quins riscos comporta, hi ha tractament definitiu a una al·lèrgia, pot aparèixer una al·lèrgia en qualsevol moment de la nostra vida, com podem detectar que som al·lèrgics, i un altre vessant que obrirem, també, una altra porta. Les etiquetes dels aliments són prou clares. Tenen la solució a aquestes preguntes en Felipe Thorndike. Molt bon dia, Felipe.
Bon dia.
Benvingut a la solució.
Gràcies.
Tens tu la solució, a totes aquestes preguntes.
Sí, l'intentarem.
Intentarem de dir-la. Ell és pediatre al·lergòleg de l'Hospital General de Catalunya i l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. I també tenim a l'Anna Morejón. Anna, bon dia.
Bon dia, Elisenda.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Estupendament bé. L'Anna és mare d'un nen de 6 anys que és al·lèrgic a l'ou i pràcticament a tots els fruits secs. També és membre de l'associació AEBNA, que és l'associació espanyola de persones amb al·lèrgia a aliments i làtex. Déu-n'hi-do, mira, ja et tiro la primera pregunta. Quan descobriu que la teva criatura, podem dir el nom?
Sí, sí, es diu Aleix.
Quan descobriu que l'Aleix és multialèrgic, diguem-ne, què és el primer que et ve al cap?
Bueno, jo no sabia que era multialèrgic, sí.
Ah.
La primera vegada jo no tinc al·lèrgies, la meva parella tampoc, ningú de la meva família en té. Per tant, no sabia a què era deguda aquella reacció. Mm-hmm. El que li va passar a l'Aleix és que quan tenia 9 mesos ja estàvem introduint altres aliments, com diuen els protocols, mm-hmm. li vam donar ou, i de cop li va sortir una urticària molt forta a un nen de 9 mesos.
Wow.
Una urticària molt forta a tot el cos, va començar a vomitar com si fos una font i es va quedar adormit després. Jo no tenia ni idea de lo que li estava passant. No tenia ni idea. No sabia que era degut a l'ou.
Mm-hmm.
Llavors, doncs, vaig anar corrents
a urgències
enmig del Covid, per tant, em vaig saltar una mica les directrius, però és que realment estava molt angoixada perquè no sabia què li estava passant al meu bebè. I allà el pediatre que estava d'urgències, que a sobre era el meu pediatre, em va dir que tenia una reacció al·lèrgica i allà vaig començar a saber el que volia dir tenir un nen al·lèrgic.
De seguida li preguntarem més a l'Anna, perquè el seu testimoni realment és molt valuós. Però deixeu-me saludar el motiu de tot plegat, el motiu pel qual avui tots som en aquesta taula. El motiu es diu Joan Rietbeck. Joan, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé.
En Joan és un oient que es va posar en contacte amb la solució a través del WhatsApp, si mal no recordo, i ens explica el seu cas. I ens va dir, això li hauríem de dedicar un programa. Hauríem de dedicar-li un programa a les al·lèrgies. Per tant, desig concedit, Joan. He de dir que tu tens un fill de 26 anys que és multialèrgic. Què no pot menjar el teu fill, Joan?
Mira, no, és al·lèrgic a la vaca sencera, a tots els seus derivats, al peix de roca, al marisc, als llegums, i en especial al pèsol. El pèsol ho és molt. I algun fruit sec, també. I llavors, té una intolerància al gluten, que és molt greu perquè li provoca que li augmentin els eosinòfils, em costa una mica de dir, a l'esòfag. I a l'empassar queda encallat. Allò que agafa una reacció i li queda l'aliment encallat a l'esòfag. I llavors, si no baixa, li han de desencallar a través d'una endoscòpia.
Uau. Joan, deixa'm que t'aturi, perquè tinc en Felipe, i això em sembla molt interessant. És habitual trobar-se en persones com el fill d'en Joan amb tantes al·lèrgies?
Habitual no, però sí que és freqüent.
D'acord. I el que li passa, això que hem dit del el nom tècnic, ara no el recordo?
Això es diu esofagitis eosinofílica.
Exacte.
Esofagitis. Sí. Entenc que això és la part encara més angoixant de tot el quadre que té el teu fill, oi, Joan?
Sí, sí. Bueno, dit això, si ell no menja cap d'aquest producte, ell té una vida tranquil·la i controlada. O sigui, ell ara està en Alemanya i també ven aquí. I ell és un detector d'al·lèrgens, però una petita quantitat, i llavors si li pica la gola i li té reacció, llavors diem, doncs, algun dels al·lèrgens que he comentat, aquest producte ara conté un d'aquests al·lèrgens. El problema ve quan està acostumat, per exemple, quan vaig al súper i veiem un embalatge que ha canviat el color de l'embalatge, dic, ui, Déu meu, a veure què han canviat. I llavors, per exemple, uns macarrons que sempre els ha menjat bé, de cop veig que canvien l'embalatge i a ell li pica i té una forta reacció. Què ha passat? Llegim les lletres que hi ha i veiem que la proteïna vegetal, on abans posava soia, ara l'han substituït, suposem, pel pèsol, perquè no ho diu. Ara diu que la llista d'al·lèrgens, bueno, en allà el que posa és que tenen proteïna vegetal feta no diu ni amb soja. I ara ha substituït
la soja vegetal.
Sí, per proteïna vegetal. I suposem que són al·lèrgens perquè li ha provocat molta reacció.
Per tant, vosaltres cada vegada que veieu un canvi de packaging o una nova reformulació d'un producte, ja us poseu a tremolar, no? Perquè sabeu que no podeu confiar.
Una altra cosa que és important. Ell, per exemple, aquest mateix producte comprat a Alemanya, no passa res. És perfectament, el pot menjar sense cap mena de problema.
Per què això? A veure, l'Anna està dient que...
M'imagino que deuen tenir diferents fabricacions. Clar. I en canvi, aquí, és horrorós.
Aleshores, tu tens la sensació, pel que dius, dius, en aquí és horrorós, tens la sensació que la legislació alemanya potser és més fèrrea que no pas aquí, en quant a especificar els al·lèrgens de cada producte?
Segurament. Clar, la meva pregunta és, què hem de fer els que som al·lèrgics als llegums perquè la Comunitat Econòmica Europea el considerin un al·lèrgen? Perquè els llegums no estan dintre de la llista d'al·lèrgens.
Mira, molt interessant aquí, Joan, t'aturo. No estan a la llista d'al·lèrgens els llegums?
Jo no sóc especialista en legislació, però com a mare, el que he après aquests anys és que hi ha 14 al·lèrgens que són d'obligada declaració.
Declaració dins dels ingredients.
Dins dels ingredients. Sí. Llavors, en un pack, a la llista d'ingredients, t'han d'indicar clarament la presència d'alguns d'aquests 14 al·lèrgens en negreta, en majúscula, etc. I he de dir que a mi com a mare és una tasca que em facilita moltíssim la vida, perquè els fruits secs i l'ou són al·lèrgens d'obligat compliment segons aquesta llei. Per tant, jo quan vaig a un supermercat us he de dir que em sento segura en la mesura en què si compro un paquet i miro l'etiqueta veig si té fruits secs o té ou. Cosa que no passa en bars, restaurants, forns, i després ja en parlarem.
Joan, deixa'm aturar-te un moment perquè obrim, com sempre, vies de comunicació, telèfon i WhatsApp. Avui, Fran, una pregunta molt concreta.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, ja ho sabeu, o missatges de text al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, amb una pregunta, com deies tu, molt concreta, si teniu alguna al·lèrgia alimentària i, sobretot, com us ho feu? Ara sentíem el testimoni del Joan, sentirem també a l'Anna, i hi ha oients que han enviat també el seu testimoni, i també algunes preguntes, com per exemple la Montserrat, que diu que té un fill intolerant al gluten, després també entrarem en les diferències entre al·lèrgies i intoleràncies, des de fa 8 anys, i que li van detectar amb una anàlisi de sang.
Epa.
I llavors no tenen clar, i és una pregunta que li dirigeixen al doctor Thorndike, si això és definitiu, és a dir, aquesta prova és definitiva, o se n'haurien de fer alguna altra per constatar-ho al 100%.
Mira, ja li podem respondre a la Montserrat.
Bueno, depèn. si van fer la prova perquè sí i es troben això, no necessàriament és intolerant al gluten. Hauria de tenir alguna clínica que t'hagués sospitat que té alguna...
Clínica vol dir una reacció, no?
Bueno, la celiaquia és diferent, no? Uh-huh. La celiaquia és una intolerància al gluten en concret, i habitualment et dona clínica digestiva que pot ser molt inespecífica en nens, a vegades costa que ganin pes o talla, i empieces a sospitar per això.
Per tant, Montserrat, no és definitiva, hauries de veure si hi ha clínica, és a dir, això que ens deia ara el doctor, i en cas que sí, fer una sèrie de proves específiques.
Exacte, sí, d'acord. Amb el digestiu pediàtric o el digestiu d'adults, depèn de la...
I jo també vull dir que crec que l'al·lèrgia en general és una malaltia, no sé si es pot considerar malaltia, sí, doctor, que està a l'abast de persones que tenen un alt poder adquisitiu, també, no, lamentablement. No, ho dic per una cosa, Jo, per exemple...
Ojo, la Núria ja comença amb les primeres bombes, eh?
No, el jardí de la casa.
El meu fill de 4 mesos ara porta uns dies que té molt mal de panxa i no sabem acabar de treure l'entrellat de què li està passant amb les diarrees. Mm-hmm. Molt bé, el doctor ens ha recomanat donar una llet en por sense lactosa. Uh-huh. Val? Això, per sort, a través de la Seguretat Social, doncs sí que et retornen els diners. Però hi ha molts productes que realment no tenen aquesta sensibilitat amb aquestes persones. Sí. També deu passar altres coses amb les asmàtiques, eh? Uh-huh. Però jo ara, amb aquest cas així molt quotidià i molt directe que m'he trobat, sí que penso, ostres, realment si això al final acaba sent un problema més enllà de la llet sense lactosa, al supermercat, no sé si pares i mares ara que...
No sé si voleu dir alguna cosa al respecte.
Heu comptat el tema dels calés,
que també de la Núria.
Us gasteu.
Ai, ens gastem molts diners. Ens gastem diners, sobretot, en la medicació.
Clar, ara en parlarem de les adrenalines, la medicació i la prevenció.
I la prevenció. I després, nosaltres que estem fent un tractament, l'Aleix està fent un tractament, amb les mans de l'estimat doctor Thorndike, i aquest tractament té un cost anual entre 4.000 i 6.000 euros per al·lèrgen. Per tant, si tinc un teu fill multiallèrgic com l'Aleix, aquest any ho estem fent amb la Nou, de 4.000 a 6.000 euros, el curs que ve, si tot va bé, ho farem les avellanes, 4.000, 6.000 euros més, i així aneu sumant.
Mireu, és un tema apassionant, podem obrir moltes portes. Avui demanaré a tots els oients que entreu, sisplau, concisió. Joan, no em deixis, perquè de seguida seguim ampliant el teu cas, però vull rebre l'Anna, que la tenim al telèfon, una altra Anna, no l'Anna Morejón, una que ens ha trucat, no és que hagi sortit ella a trucar, sinó que també ens vol aportar el seu testimoni sobre les al·lèrgies. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu a què ets al·lèrgica, estimada?
Doncs mira, sóc al·lèrgica a una proteïna que es diu LTP. Que està present a tots els fruits secs, a moltíssimes fruites, sobretot les mediterrànies, i a llegums.
A tots els vegetals.
Sí. I a vegetals, exacte, sí. També. A mi, en el meu cas concret, m'afecta a la majoria de fruites i als fruits secs, i realment és un engorro.
És un engorro, i tu, a l'hora de... I ara obro una altra porta, quan vas a dinar fora, també li pregunto a en Joan, com us ho feu quan aneu a dinar, a sopar fora? És un patiment? T'hi has acostumat? Com ho gestiones, això, Anna?
És un petit patiment, és a dir, depèn del lloc on vas, et sents més tranquil·la, més còmoda, no? Jo sempre dic, hola, demano això, però sóc al·lèrgica a fruits secs i fruites, no dic el nom de la proteïna perquè si no la gent es perd. I llavors hi ha llocs que et tracten més bé o més malament de no, això no en té. Bueno, però pots assegurar, sisplau, perquè vull menjar tranquil·la, no? O llocs que et diuen, no, això ho té, no t'ho mengis.
Mira, això entronca una mica amb la pregunta que feia a l'inici la Núria, que això ens ho podrà respondre el doctor Thorndike. No sé si han augmentat les al·lèrgies.
Sí que han augmentat.
Han augmentat?
Sí, molt.
Val.
Però en cap... Per tant, Núria, la gent no s'ho inventa.
No.
I una al·lèrgia no és un caprici. És a dir, no. Tenir una al·lèrgia suposa un risc mortal.
I, Elisenda, una al·lèrgia no és una intolerància.
Correcte.
Exacte.
Diferència entre al·lèrgia i intolerància.
Bueno, habitualment l'al·lèrgia és a proteïnes. Per algun error immunològic... El cos identifica alguna proteïna que pot ser d'algun aliment, algun pol·len, àcars, el que sigui, i produeix una reacció com d'ataque, com que es defen d'aquesta proteïna que està reconeguda de forma incorrecta com algo que no està bé. I això produeix una reacció. En el cas dels aliments, produeix urticària, angioedema, pot ser anafilaxia, amb dificultat respiratòria, clínica digestiva, el que sigui. I la intolerància habitualment és a carbohidrats, per exemple, a la lactosa. Hi ha un error a la lactasa, que és aquella que digereix la lactosa, i pot ser que no es produeix en quantitat suficient o no es produeix de forma correcta, i quan estàs expost a lactosa produeix clínica digestiva perquè no es digereix de forma correcta.
Ah, amic. Per tant, és més perillós Efectes immediats, potser una al·lèrgia que una intolerància,
sí,
eh?
Sí, sí.
Una... I el gluten estaria en la intolerància?
El gluten, hi ha al·lèrgia al gluten, IgE mediar, i hi ha intolerància al gluten.
Val. La intolerància és la celiaquia, entenc.
Exacte.
D'acord.
Sí, sí.
Per tant, i Elisenda, perdona que talli, i només per una anafilàxia és un col·lapse al cos que pot derivar en un risc vital.
Sí.
Ho pots morir,
pot ser mortal.
És molt bèstia, això.
Per tant, quan aneu a un restaurant, que jo a vegades m'hi he trobat, per un cas molt proper a la família, de dir, no pot menjar això, no pot menjar l'altre, doncs pot contenir de tot. Home, no. No és un caprici.
No.
Per tant, ja responem, no és un caprici. Sí que hi ha més al·lèrgies cada vegada. Per què això? Per factors ambientals? Per mala alimentació?
No sap. L'al·lèrgia és no té una causa clara.
Uh-huh.
O sea, és multicausal. Pot ser un component genètic, ambiental... Hi ha moltes teories al respecte.
Perdona, però quan dieu no se sap, també va lligat a que potser hi ha molt poca investigació. Per exemple, jo amb el problema meu que tinc, que no va derivat amb una al·lèrgia amb el tema de l'alimentació, sinó que fins i tot encara no sé per què exactament, m'han dit, home, és que fins i tot a nivell de sistema sanitari públic, els departaments que et tracten això, les al·lèrgies, etcètera, són una minoria. Hi ha poca inversió. No sé si això vosaltres us ho trobeu, que potser l'Estat, la sanitat, es destina molt més la inversió en altres malalties, amb el càncer, per exemple, però amb l'al·lèrgia sembla com un reducte...
No pot investigar de l'al·lèrgia, o si destinen pocs recursos?
Sempre diuen, no se sap. I dic, ostres, és d'aquells àmbits de la sanitat que no se sap.
No hi ha una causa específica amb l'al·lèrgia. Hi ha moltes opcions de per què pot ser al·lèrgic, però sí, per exemple... hi ha un estudi molt antic de que comparava nens que eren d'ambients rurals amb nens que eren de la ciutat. I aquells amb ambient rural tenien menys al·lèrgies. I es crec que és perquè el sistema immunològic treballa més i és més actiu i funciona millor.
Ara et preguntaré, ara que anem a les criatures, l'Anna parlava, jo ho vaig detectar amb el meu nen de 9 mesos perquè és quan es comencen a introduir potencials al·lèrgens. Ara li preguntaré al doctor, és interessant fer-ho també quan són petits?
Sí.
I segon, hi ha tractament d'habituació, un cop hem determinat que són al·lèrgics, el tractament del que ens parlava l'Anna. Deixeu-me preguntar-li a l'Anna del telèfon. Anna, tu t'has trobat sovint que menys tinguin la teva al·lèrgia, que es pensin que és un caprici? Perquè cada vegada hi ha més persones... Ah, s'ha tallat l'Anna. D'acord. Anna, ja em respondràs. Fes-ho per WhatsApp, si no. Joan, us hi heu trobat, en aquest cas, que ara li preguntava a l'Anna? Han caigut... Oh, carai, tu, avui estem fins, eh? 93-201-7474. Disculpeu-nos, que tenim un parell d'errors tècnics que estic convençuda que en 5 minutets ho tindrem solventat. Això a través del WhatsApp, que això sí que ens funciona, el 677-3877-19.
A veure, hi ha diverses preguntes, l'Adela, el Jaume, pel doctor, sobretot sobre si les al·lèrgies són irreversibles. És a dir, si em detecten una al·lèrgia als 9 anys, per exemple, als 12, o en el cas de l'Anna, quan la seva criatura era petita, si això es pot revertir, d'alguna manera.
Bueno, depèn. Hi ha molta més experiència amb tractament d'al·lèrgia respiratòria, el que es diu com vacunes de l'al·lèrgia, els àcars, el pol·len.
Sí, típic, no? Jo em vacuno perquè així puc respirar sota els plataners.
I es fa des de fa molt temps, quasi 100 anys, i sí que ha ido millorant, però sí que modifica el curs de la malaltia.
D'acord, modifica el curs de la malaltia.
Sí, i amb aliments hi ha menys experiència, sí que es fa des de fa... aproximadament 25 anys, immunoterapia aliments.
Immunoterapia.
Exacte.
Que entenc, Anna, que és el que està fent el teu fill.
Exactament.
Que tu deies ara uns tractaments que tenen un cost aproximadament entre 4.000 i 6.000 euros per al·lèrgen, per tant, un multiallèrgic, com és el cas de l'Aleix o com és el cas del fill d'en Joan.
Per privat, no?
Per privada, sí, Això no inclou a la pública. No.
Per privada, perquè l'hospital en el que jo estic adscrita per territori no fa aquests tractaments. Llavors, això, el tractament depèn de les persones responsables d'aquell hospital, és a dir, les persones decideixen si fan aquell tractament o no. En el cas de l'hospital en què jo estic adscrita, han decidit no fer-lo, per tant, he d'acudir a una opció privada. Llavors, a mi, personalment, com a ciutadana, em sembla injust que una persona que s'ho pugui permetre, com és el meu cas, pugui ajudar que el meu fill tingui una major seguretat vital i, en canvi, persones que no s'ho puguin permetre no puguin tenir aquesta opció.
Ara anirem al tractament, perquè m'agradaria que m'expliquéssiu com funciona aquesta habituació o aquesta exposició a l'al·lèrgen. Però abans, dèiem, introduir els aliments quan tenen 9 mesos, com va fer l'Anna. Això evita? Pots evitar ser al·lèrgic amb la introducció temprana?
Sí, i cada vegada queda més clar que hauríem d'iniciar l'alimentació complementària entre els 4 i els 6 mesos d'edat. Depenent del desenvolupament psicomotor del nen, si és un nen que ja
S'aguanta dret, no?
Exacte, als 4 mesos, 5 mesos ja s'aguanta dret i podria iniciar l'alimentació complementària. Uh-huh.
Per tant, pares
i
mares...
deixar la lactància materna. És alimentació complementària. Complementa la lactància materna. Seguir amb la lactància materna, però sí iniciar l'alimentació complementària.
Per tant, recomanaríem, doctor Thorndike, d'anar al pediatre i dir, d'acord, quan introdueixo els al·lèrgens, entenc que un al·lèrgen cada dia o cada 2-3 dies per esperar la reacció, no fer-ho tot de cop, no?
Bueno, hi ha controvèrsia amb això. Ah. Al final, si tu dones, per exemple, l'ou com l'aleix i fa una reacció al·lèrgica, i està predispost genèticament a ser al·lèrgic, ara la reacció al·lèrgica probablement igual. Uh-huh. Però abans s'identifiqui, abans podem fer coses per millorar-la.
Clar, però un que ens estigui escoltant dirà, ai, escolta, ho retraso una miqueta, no? Perquè el veig tan petitet que és com jugar-se-la entre
cometes.
Clar,
però l'Anna va dient que no. Anna, tu vas dient que no.
Jo no sóc metge, però amb la informació que tinc, jo animaria a les persones que ens estan escoltant a parlar-ho com a mínim amb el seu pediatre o amb la seva pediatra, perquè ho contrastin, perquè jo sé, perquè m'ho han explicat els metges, entre ells el doctor Thorndike, que quan abans comencis a fer immunoteràpies, més possibilitats tens de que aquesta immunoteràpia no sigui que aquesta al·lèrgia no sigui de risc vital.
D'acord. En què consisteix la immunoteràpia? Perquè tinc la sensació que és com exposar la persona poquet a poquet a l'al·lèrgen.
Exacte.
Perquè vagi creant resistència.
Exacte. No resistència, tolerància.
Tolerància.
En general, tolerància. És modificar aquest error immunològic. És com reacostumbrar el cos a aquest aliment.
Per tant, intentem ja no que deixi de ser al·lèrgic, perquè no, potser no ho aconseguirem, sinó que no suposi un risc vital.
Exacte. Exacte. Clar, la meta principal és que, primer, que tolera aquest aliment, i segon, protegir el nen o el pacient d'alguna reacció al·lèrgica greu per ingesta accidental.
És a dir, tota aquesta inversió, Anna, que tu estàs fent com a mare, és ja no perquè deixi de ser al·lèrgic, sinó perquè, ostres, una cosa és que li piqui el coll, l'altra cosa és que tingui un problema més greu i que li hagis de posar una injecció, no?
Però penseu que això et canvia la vida. Si jo tinc la seguretat de que l'Aleix, quan entri en contacte amb un al·lèrgen, no col·lapsa el seu cos, sinó que, com dius, té una reacció de baix nivell que requereix una atenció mèdica, però que no compromet la seva vida, t'ho imagina't com canvia la vida, sobretot la de l'Aleix, però també la de la resta de persones que estem al seu voltant.
Sí.
Tu diràs, qui no se'ls gastaria si els tingués? I aquí tornem a la desigualtat que comentava l'Anna. Joan, Anna, sou al telèfon? Home, ja has tornat, eh? Ara us heu quedat amb moltes ganes de dir coses. Us demano disculpes a tots els que esteu trucant. Sé que esteu trucant molts i per això se'ns ha col·lapsat. Doneu-nos 2 minutets i podeu tornar a trucar al 93207474. Anna, ja t'allibero, perquè sé que estàs ocupada. Et preguntava, t'has sentit mai menys tinguda quan has anat, per exemple, a un restaurant, que et prenguin com que t'ho estàs inventant, això de les al·lèrgies?
Sí, jo he hagut de dir a cambrers de dir si m'agafa un atac m'hauràs de portar a l'hospital perquè tinc xocs anafilàctics, vull dir, em puc morir, no? I de dir-me, bueno, però això potser et porta una mica. Bueno, em porta una mica o no em porta, no? Vull dir...
Que això és un altre mite, no? El mite de, bueno, si em porta una mica no passa res. No és una intolerància, no és un caprici.
Exacte.
És una al·lèrgia. Qualsevol quantitat et pot produir un xoc anafilàctic, no?
No ho tinc tan comprovat, però en principi sí, perquè a més en la meva al·lèrgia, en el meu cas, ha anat en augment, no? Coses que menjava, de cop i volta un dia vaig acabar al cap també amb un inici de xoc anafilàctic, vull dir, n'he tingut 2. Llavors, clar, és una mica un misteri, perquè no sé ben bé la quantitat.
I això és habitual amb la LTP.
Això és habitual, amb la LTP aquesta.
Sí. Uh-huh.
Anna, tu entenc que a la bossa, al bolso, a la bossa de mà, porta sempre una pistola d'adrenalina, no?
Sí, sí, i tant. Cada any es renova.
Cada any es renova. I quant et costa? És una medicació que tant de bo no hagis de fer servir mai. Per tant, us gasteu pasta amb coses que porteu al bolso, no?
Sí.
Quan inverteixes anualment?
Si no recordo malament, com que me l'ha receptat el metge de capçalera, em costa uns 25 euros, però si no la recepta serien uns 50 llargs.
Clar, i en el teu cas, és una persona adulta, l'Anna, tu la portes a la bossa de mà, però estem parlant d'un nano de 6 anys. Quantes pistoles es diuen?
Injeccions
d'adrenalina.
L'Aleix porta una sempre amb ell, és el seu kit de rescat. Mm-hmm. Bueno, dues, perdó. Dues. Em porta dues perquè si una falla o no arriba a l'hospital, li poden posar una altra al cap de 5 minuts. Dues al seu kit de rescat, després hi ha 2 més kits a l'escola,
quatre,
un
ja
al menjador i un altre a la classe. Uh-huh. Després en tinc una a casa,
cinc,
per si es deixa el kit de rescat en algun lloc, i després en tinc a casa de la meva mare, que és una persona amb la que està molt sovint.
Per tant,
sis.
Sí.
Sis. Estem parlant de quina despesa anual?
Jo he calculat uns 280 euros l'any i el millor que pot passar és que no la facis servir. Penseu que són medicacions que potser es caduquen als 6 mesos.
Ah, per tant, no és a l'any, sinó duplicar-les, eh? Estem parlant d'una despesa important. Anna, t'agraeixo molt el teu testimoni. Gràcies per trucar-nos.
De res, a vosaltres.
Una abraçada molt forta. Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Joan, ets aquí, eh?
Hola, sí, sí.
Que avui tenim la negra amb el tema dels...
El xoc anafilàctic és el pitjor que pot passar, però estàs en risc constantment. I realment ho passes molt malament.
Ara et preguntaré, Joan, que tu tens una criatura de 26 anys amb sí, multialèrgies, sí. L'Anna té una criatura multialèrgica amb 6 anys. Ara us demanaré com carai, com a pares, deixes una criatura a l'escola. Hi ha prou formació a les escoles sobre el tema d'al·lèrgies. Quina és la tranquil·litat que poden tenir uns pares amb un fill multialèrgic? Anem a la publicitat i a la tornada ho resolem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'al·lèrgies. Ho estem fent amb el doctor Felipe Thorndike i amb l'Anna Morejón, mare d'una criatura multialèrgica, igual que en Joan Rietbeck, que és un dels nostres oients que va proposar el tema i per això la solució li estem dedicant aquest tema a les al·lèrgies. Hi ha oients que ens estan demanant un aclariment. Per exemple, la Cristina o l'Albert, que ens han escrit el número de WhatsApp, ens diuen: deixeu clar que la celiaquia no és una intolerància. La celiaquia és una malaltia autoimmune crònica. Exacte, sí. I a més hi ha intolerància al gluten no celíaca. És correcte aquest matís,
sí,
doctor?
Sí.
A veure, aclarim-ho.
Bueno, que la celiaquia és una malaltia autoimmune que aquells que són celíacs i estan exposats al gluten produeixen de forma molt senzilla una irritació a nivell intestinal.
D'acord.
I es pot tenir una intolerància, que és menges gluten i produeix clínica digestiva sense ser celíac.
D'acord.
I pot ser també al·lèrgic i immediat al gluten o al blat.
Per tant, pot ser celíac o pot ser al·lèrgic o intolerant.
Exacte.
És una intolerància, a veure si ho dic bé, no celíaca. Que la gent que és intolerant al gluten diuen: soc celíac. No, no són celíacs, són intolerants.
Depèn, perquè a vegades se pon un gran arbre.
D'acord. Mira, farem una cosa. Un dia dedicarem un programa a la celiaquia específica, perquè crec que ho requereix. Avui centrem-nos en al·lèrgies, en concret aquestes al·lèrgies alimentàries. Fem una lectura ràpida dels WhatsApps, perquè crec que són moltíssims els que estan arribant avui, que m'ha sorprès la quantitat de persones que són al·lèrgiques, i en concret els oients de la solució.
Sí, i al·lèrgiques no només als aliments, sinó també a d'altres coses, com ara anirem comprovant. Però, per exemple, el Lluís, que diu que la seva filla té al·lèrgia als anisakis i crustacis, tipus gambes i llagostins, però, i aquí ve on ha d'intervenir el doctor, de vegades té mal de panxa després de dinar i des de fa molts mesos no sabem per què té aquest mal de panxa i no sabem què és el que hem de fer, si ja hem de provar alguna intolerància o algun problema.
Si té una al·lèrgia a IgE mediada i la clínica apareix moltes hores després i sense ser algun aliment en concret, lo más probable és que no sigui una al·lèrgia.
D'acord.
Però l'anisakis i els mariscs tenen una proteïna en comú, que es diu tropomiosina, que és una proteïna que està als invertebrats.
Ah.
Doncs si tens una... com estan els invertebrats, estan en tots els éssers vius invertebrats. Els àcars tenen tropomiosina, els cargols tenen tropomiosina, l'anisakis,
el marisc... Per tant, primer, què li recomanaries? Primer que comprovés si hi ha invertebrats en això que ha menjat?
Bueno, no, perquè...
O que vagi al metge directament.
Sí, seria una clínica molt més immediata.
En el cas d'aquesta oient, segur que li acabaran dient, perquè jo també això he tingut experiència, colon irritable.
No,
bueno,
sí,
no.
Moltes vegades quan
l'altra bomba, la Núria.
És una malaltia també autoimmune.
Clar, però que a vegades hi ha respostes que et donen i que ho fan des de la professionalitat i òbviament no es discuteix, però que com a pacient et queda sempre com, bueno, vull acabar de saber-ne una mica més, no? Perquè no acabes de treure l'entrellat o no acabes de, com li passa a aquesta oient, solucionar realment el problema que ja tens cronificat.
Ja hauria que mirar paràsits i coses que hauria de ser su pediatra de capçalera.
Deixeu-me saludar i sumem a la conversa el Jordi. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets pare d'un fill multialèrgic, també.
Sí, sí, des de 6 mesos té al·lèrgia a la propina llet de vaca, a l'ou, tenia el gluten però van fer una desensibilització, és a dir, una immunoterapia oral, i ara ja pren cada dia, perquè això no s'ha explicat, però després s'ha de prendre per a no resensibilitzar-se.
Exacte, sí. Ah. I, no m'ha arribat a jo, encara.
A veure, mira, matisem-ho, perquè és que hi ha tantes coses. És interessant això que diu el Jordi. Ara parlàvem d'aquesta immunoteràpia que fa l'Anna amb el seu fill, amb l'Aleix, amb el doctor Thorndike, i és anar exposant en mínimes quantitats, anar augmentant setmanalment per crear, dèiem, hi ha una resistència,
una tolerància.
No eliminem l'al·lèrgia, una tolerància. I això entenc que no ho pots donar, no ho pots deixar, perquè si no torna, no?, la reacció del teu cos.
Depèn. Sí que hi ha un percentatge petit de aproximadament 20-30% en el cas de la llet i l'ou, i hi ha un estudi recent amb la palforcia, que era un tractament del cacauet, una immunoteràpia del cacauet, que era d'un laboratori, un farmacèutic, i amb els estudis del cacauet sí que van veure que els nens per sota dels 2 anys el 71% era completament tolerant al cacauet després de finalitzada la immunoteràpia.
Per tant, depèn de l'al·lèrgia que tractem, no?
No, falten estudis, que dius tu.
Ja hi som,
Doncs, i disminuïa el 30% i pico, 35% em sembla, si es feia la immunoteràpia entre els 2 i 3 anys i disminuïa al 18% o 21% si era per sota del, entre els 3 i 4 anys.
Per tant, en el cas, per exemple, de l'Aleix, un cop hagin fet, ara estan fent el tractament d'immunoteràpia amb la nou.
Sí.
Quan hagin acabat aquest any, què li recomanaràs fer amb les nous?
No, haurà de seguir amb la nou. Amb la nou es fa almenys 3 cops per setmana.
3 cops per setmana?
Sí.
Has de portar un plànic, no, Anna?
Sí, nosaltres penseu que arrel d'aquesta immunoteràpia l'Aleix cada dia, en línia al que dèiem aquest oient, cada dia ha de prendre aquesta dosi, el Jordi, cada dia ha de prendre aquesta dosi, cada dia de la seva vida, i a sobre aquesta dosi se li ha de donar. 1 hora abans no pot fer activitat física i 2 hores després tampoc.
I 3 i 4, depèn del nen. Sí.
Llavors, en el meu cas, és 1 hora abans d'activitat física, 1 hora abans de la ingesta no pot fer activitat física, 2 hores després tampoc. Imagineu-vos això, mares i pares que m'esteu escoltant, a nivell extraescolars, esports, etc, el que això implica.
Sí. Jordi, en el teu cas també imagino que anava per la línia de l'Anna, oi?
Sí, en el meu cas, anava a comentar una altra cosa, però en el meu cas va en la mateixa línia. Si és de veres que en el gluten, el que es diuen els cofactors, que és això, l'exercici físic, estar nerviós a posteriori, això en el gluten ja m'ha arribat al punt de que pot fer-ho, és a dir, pot fer exercici i no reacciona, hem augmentat la dosi, és a dir, en el gluten realment hem tingut una immunoteràpia super, super exitosa. Ara començarem el mateix procés en la proteïna llet de vaca, però el que volia comentar, això era simplement per posar en context del cas, el que volia comentar és que no heu parlat de les traces, del concepte traça, quan heu parlat de les 14 al·lèrgens d'obligatòria, no?
Compliment.
Com etiquetatge, la contaminació creuada, que és el principal cas, jo crec que d'accidents, no? De morts accidentals, és perquè les traces del producte no estan, de l'al·lèrgia no estan obligades a ser declarades. Aleshores, voluntàriament, les empreses declaren les traces, que és, o sigui, això és or per a nosaltres, per a les famílies, perquè tu pots estar tranquil si t'han declarat una empresa, ha dit, però mira, tots els meus productes, el que tu puguis veure puede contener és que està... Si ho posa, és que pode contenir. Si no posa, és que no conté i pots menjar en seguretat. Això és fonamental, perquè no totes les empreses ho fan.
De declaració no obligatòria, com dius.
És no obligatòria. Per tant, és una decisió de cada empresa que ho faci.
Doncs no ho entenc, Elisenda.
I per què no és obligatori, això?
I més a la Unió Europea.
Perquè no és un ingredient. Clar. O sea, lo que és obligatori és estar dintre dels ingredients.
Ja, coi, però si va la gent, la vida de la gent... Bueno, jo ara estic fent aquí de banderada, Si va la vida d'una criatura en risc, potser s'hi hauríem de plantejar. Per tant, Jordi, clar, interessantíssim aquest matís.
La història és que és un equilibri, perquè, clar, les famílies que patim a voltes truquen a les empreses per assegurar, i les empreses al final, és normal, ells, per a no tindre un problema legal, pues a voltes moltes jo crec que posen puede contenir traces per a curar-se en salut. Aleshores, això sí que seria un problema. Si en totes posara puede contenir traces, no podríem menjar de res el nostre fill. Aleshores, és un equilibri, està molt bé. Jo valore, vull posar en valor a totes les empreses que fan l'esforç de fer un etiquetatge complet, perquè és fonamental, perquè és que, si no, el que ha dit l'Anna és que la vida és diferent totalment per a una família.
Em sembla superinteressant que hagis trucat, Jordi. T'ho agraeixo molt, perquè és un matís molt important. Disculpa que potser no ho he preguntat des del punt de vista d'una persona que no pateix al·lèrgies, per sort. Però, malauradament, les persones que teniu algú amb al·lèrgies a prop, doncs realment és un canvi vital, mai millor dit.
No, Jordi... moltes gràcies a vosaltres per dedicar un programa.
Gràcies, únic. Una abraçada. Fins ara, Jordi.
Una abraçada.
Adéu. Alerta, perquè ens ha trucat una persona que no havíem demanat i em sembla molt interessant. Luca, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Luca, tu a què et dediques?
Jo sóc tècnic i consultor de seguretat alimentària.
Ah, epa! No. Ah, ens has trucat perquè estaves sentint aquest programa.
Sí, estava escoltant, estic al cotxe, estava escoltant. I, a veure, jo tinc diferents experiències, tant com a inspeccions, per exemple, minoristes, com majoristes, perquè faig també tema d'etiquetatge d'informació. Vale, llavors, tema minoristes, jo el que veig quan faig inspeccions o auditories és que hi ha molta manca d'informació i de formació del personal que està treballant. Vale, perquè al final les al·lèrgies, com ja heu dit repetidament, és un problema greu, és un problema de salut pública també, i el que tenim l'obligació és bàsicament d'informar al client. Uh-huh. Vale? I moltes vegades el restaurant això ho percep com ostres, si he d'informar també he de tindre l'alternativa. No.
Minoristes entenc que et refereix a restaurants, eh?
Sí, perdó. D'acord. Perdó, restaurants. El tema d'informació és simplement informar sobre la presència. Si volem tenir una alternativa, no hi ha cap problema, estem oferint un servei afegit, no hi ha cap problema, agafant com la confiança del client, però també s'ha de fer d'una forma conscient, perquè al final tenir, per exemple, un pa sense gluten, que em sembla estupendo, però si aquest pa sense gluten el rescalfem en contacte amb productes amb gluten o el servei no es fa d'una forma correcta, aquesta alternativa
estem
es
converteix
en un problema. Clar. Correcte, en un problema.
I la legislació és prou clara, Luca, al respecte?
La legislació jo considero que està prou clara.
D'acord.
De moment. Vale, el tema de les traces que comentava
el Jordi.
Que era el Jordi. Uh-huh. Vale. Jo, per exemple, quan faig etiquetatge, clar, jo dic, per exemple, en empreses que fan plats preparats. Mm. Vale. Llavors tenim molts ingredients, tenim molts plats diferents, i això què passa? Quan tenim una línia comú entre tots els plats, vale, llavors s'està treballant doncs, en un plat, s'està treballant gluten, en un altre plat s'està treballant llet, en un altre plat s'està treballant fruits secs, Què hem de posar a l'etiqueta? Bàsicament, a l'etiqueta posarem els al·lèrgens que són dins del plat, vale? O sigui, com a ingredient, la declaració obligatòria, i a part el que posem seran les traces. D'on surten aquestes traces? Pues, bàsicament d'allò que et comentava. Mm. Si a la cuina fem servir 3, 4, 5 ingredients que són al·lèrgens, posarem aquests ingredients com a traces.
D'acord.
Vale. Llavors, és una forma també de... darrere hi ha, òbviament, una formació en tema de neteja, desinfecció de tota la instal·lació i dels equips, però el que no es pot descartar, com que es fa servir aquest ingredient, que hi hagi una petita presència.
Clar, això ho entenem.
Al plat.
Luca, deixa'm dir-me una cosa. Sabeu què passa? Que necessito anar a una publicitat. Luca, no em pengis, perquè vull seguir parlant amb tu, i tenim pendent encara resoldre si les escoles estan preparades o no per cuidar o tenir cura d'aquestes persones multialèrgiques amb les pistoles d'adrenalina, disculpeu, injeccions d'adrenalina. Luca, no em pengis. Ara tornem amb tu, d'acord? Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
10 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens està faltant temps, esteu trucant moltíssims. Intentarem fer-ho en macro, és a dir, parlar d'al·lèrgies en general. Sé que esteu trucant casos molt, molt, molt concrets, que també són molt interessants d'abordar, però insisteixo, tenim escassos 60 minuts per parlar avui d'al·lèrgies. Estàvem parlant amb el Luca, ell és tècnic alimentari, i ens parlava que hi ha baixa formació al respecte, no? O que falta molta formació. I tu, Anna, ara fora de micros, m'agradaria que la fessis en antena. Quan vas a un forn de pa, què et trobes?
No, que el Luca parlava de minoristes, no? Que, que jo he preguntat què és, no?
Pues bars,
restaurants, fons, establiments... Doncs què passa? Que jo vaig allà a comprar el berenar del meu fill, cosa que ens passa a molts mares i pares que estem aquí, i vull comprar un croissant. Perfecte. Què té aquest croissant? Que conté ou? No ho sé. Vale, i aquest brioix que tens al costat conté fruits secs? No ho sé. Llavors, aquestes persones m'estan dient que no saben el que tenen les coses que venen, són coses que es mengen. Per tant, a mi digue'm o no o sí. Mm-hmm. però no, no pots dir no ho sé, perquè llavors què faig? No compro res, i això, jo no sóc advocada, però és un incompliment d'una llei. Han d'informar sobre els ingredients que tenen les coses que venen.
Luca, et tinc aquí encara.
Sí.
Et demanaré molta gravetat perquè
aquí
tinc 6 minuts per acabar el programa.
Sí.
Això és falta de formació, falta de voluntat, falta de legislació?
Falta de formació i falta de voluntat, bàsicament. Us recordo també que aquest reglament és del 2011.
Per tant,
i a Catalunya es fa efectiu a partir del 2014.
Uh-huh.
Vale? I ha passat 12 anys.
Per tant, si l'Anna es troba amb aquesta resposta en un establiment, pot demanar un full de reclamacions.
Pot demanar absolutament un full de reclamació, uh-huh, i el més probable és que surti l'Agència de Salut Pública, uh-huh, a fer un control. Sí.
Déu-n'hi-do la realitat que estem descobrint. Luca, em sap greu no tenir més temps. Em guardo el teu telèfon, amb el teu permís.
Vale.
Perquè un dia tornarem a parlar, d'acord?
Vale, gràcies
per trucar-nos.
Fins
ara. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
És que ens queden 8 minuts. No volia marxar sense resoldre. Primer, whatsapps que tenim pendents. Sobretot, traces. De cara a, des de la perspectiva mèdica, preocupen les traces? És la principal preocupació dels metges?
Depèn del nen.
D'acord.
Si ha tingut moltes reaccions greus, pot ser que sí. Però lo que deia Luca, no? Que traces és que està en la mateixa línia de producció, però no el conté.
No necessàriament ho conté. T'anava a dir, tema col·les. A veure, Anna, tu què et trobes quan portes a l'Aleix a l'escola?
A veure, quan porto a l'escola a l'Aleix, doncs clar, cada nen és un món, no? I em toca informar a la directiva i al professorat, doncs de la condició de l'Aleix i del que s'ha de fer si li passa quelcom. Llavors allà he de dir que vam fer molta pinya i des de la directiva es va dir, ostres, doncs considero que em falta formació o vull avançar en formació per tractar aquesta condició. Llavors famílies, en aquest cas era jo, escola, no?, a través de direcció, doncs vam impulsar que el nostre cap de referència vingués a l'escola a fer una formació sobre com actuar, mm-hmm, davant d'un possible xoc multialèrgic, un xoc anafilàctic, perdó. Llavors des de llavors, d'això fa uns anys, doncs cada any a l'escola on van els meus fills ve una persona que és la responsable de salut i escola, i des d'aquí convido a tots els pares i mares a que contactin amb aquesta persona, uh-huh, perquè està a la seva disposició, i aquesta persona ve a la nostra escola i fa una xerrada, i després d'això hem ampliat dolències, com si diguéssim, i a part d'al·lèrgies doncs també tracta altres temes.
Joan, a la teva època, estem retrocedint 26 anys, disculpa que t'he deixat aquí a l'espera, però ja has vist que ha explotat el programa de tanta gent interessada, eh? Com ho veus gestionar?
Ui, va ser molt complicat. Va ser molt complicat, però l'escola va reaccionar molt bé. Els monitors no ho acabaven d'entendre, però... I llavors el que feien, el meu fill dinava en una sala a part, fora dels nens, perquè quan bullien llegum, doncs ell li agafava reaccions i se l'havien d'emportar.
Ostres, però això llavors, a nivell pedagògic és lamentable,
molt,
no?
Sí, molt, molt lamentable. No, però és així.
Hi ha molt bullying.
Hi ha molt bullying al respecte? De... Sí? Exacte. Això també?
Sí.
Ostres,
sí.
Dios. Aquí hem obert una altra porta que ja em trenca l'ànima.
És un factor de risc tenir al·lèrgies.
Podríem
per
parlar 3 hores.
Assetjament escolar.
De debò, quina societat tenim, no?
Escarosa i merdosa, de veritat, eh?
Escolta,
Joan, digues.
He de dir una cosa. A l'etiquetatge estem acostumats a veure sin lactosa.
Uh-huh.
Sense lactosa és el sucre de la llet, però no és la proteïna animal.
Exacte.
A l'estranger posen dairy free, és sin leche. I jo crec que hem d'acostumar a tots els fabricants que posin sin leche, no sin lactosa.
Exacte. I també a les escoles,
eh? Clar, hi ha productes que diuen sense lactosa i resulta que porta llet sense lactosa.
Clar.
I el meu fill tindrà un xoc anafilàctic.
Hi ha bars, restaurants, forns també. O sigui, ja us dic, jo el problema més gran que tinc és quan vaig a fora a comprar menjar, anem a dir, a granel, uh-huh, sense estar envasat. Per mi, uh-huh, aquest és el gran enemic.
Uh-huh. Perquè en general veieu que els bars i els restaurants, segons la teva percepció, Anna, no compleixen la normativa.
A veure, jo t'he de dir que hi ha molts que sí, i en aquest sentit, doncs, animo a tots ells a seguir complint la llei. Però els que no, pensem que no em pots dir no sé què conté, o no, com que no ho sé, et dic que pot contenir tots els al·lèrgens. Jo m'he trobat això en una carta. Tots els plats d'aquest restaurant poden contenir els 14 al·lèrgens d'obligada declaració. Llavors, què passa? Que aquest nen no pot menjar.
Mm.
Llavors, hi ha famílies que porten tàpers directament a restaurants perquè no se'n refien.
No sé si és molt agosarat, però igual que hi ha desfibriladors i amb això també tenim molta consciència, no sé si en bars, restaurants i sobretot en escoles on hi ha aquest moment de l'hora del dinar, els primers auxilis hauríem d'incorporar aquestes injeccions que vosaltres...
Perquè no hi ha injeccions d'adrenalina a les escoles?
A les escoles sí, perquè les famílies les portem. I totes les famílies que tenim un nen o una nena al·lèrgic, doncs les portem. I jo dic que la meva escola és una comunitat molt sensibilitzada a aquest respecte i molt oberts a formar-se. I no només penseu que no només són els professors i professores, és l'equip de lleure, no? Tots els operadors de menjador, extraescolars, i després les famílies. Cada dia a la classe de l'Aleix entren 25 o 50, depèn de si s'ajunten les dues línies o no, esmorzars.
Però a més això és sensibilització, 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 perquè ara explicaré un cas. Un avió, Anna, això és el teu cas, eh? Un avió. Avui no servirem fruits secs perquè hi ha una persona al·lèrgica als fruits secs. Reacció d'una persona davant vostra?
Bueno, una persona es va queixar perquè diu, ostres, a veure, jo ara m'he de fastiguejar, per dir-ho bé, perquè no puc menjar fruits secs, perquè hi ha una persona que té al·lèrgia.
I tu què li vas dir?
Bueno, és que aquesta persona pot col·lapsar i es pot morir a no sé quants mil peus d'altura. Llavors, jo crec que les persones que viatgen en un avió poden estar X hores sense menjar fruits secs i així protegir la salut de tots els altres viatgers.
No hi ha prou sensibilitat i segur que el teu fill deu ser molt més madur que els altres, perquè la consciència aquesta de, vinga, menja això, no? Que a vegades tots ho fem en els nanos petits i ell, que de tan petit, hagi de dir no.
Clar, tu has d'educar el teu fill, en aquest cas l'Aleix, des que és molt petit, ell sap que no pot menjar res que no li donguin persones que coneix, que abans de menjar-se alguna cosa nou ha de preguntar el que té, etc. Per tant, és un nen al que li ha tocat madurar molt, molt abans del que li toca.
Però això de la conscienciació és important, perquè moltes vegades, si sou pares, mares, estareu a l'escolta i haureu detectat aquests comportaments. Ara és que no puc donar-li a nous perquè hi ha el del quart tercera que és al·lèrgic. I és com, bueno, però si va la seva vida en risc, et costa molt que la teva criatura no mengi a nous en un període de 5 a 7 de la tarda? No les pot menjar a partir de les 8 a casa seva? I m'imagino que els pares, i això va per l'Anna i pel Joan, us deveu estirar els cabells i heu treballat molt la vostra la vostra tranquil·lització, la vostra respiració, per no saltar al coll d'algú, no, Joan?
Sí, sí, però el que passa és que els nens són molt conscients, eh? Ells maduren molt ràpid i el meu fill, que ara té 26 anys, és espectacular com es cuida no sé, crec que l'al·lèrgia ha sigut un punt positiu, negatiu també per l'altra part de l'escola, que evidentment aquí hi ha hagut de superar molts problemes, però jo crec que és un noi molt fort.
Avui hem parlat d'al·lèrgies, ho hem fet amb el doctor Felipe Thorndike, pediatre al·lergòleg, amb l'Anna Morejón, mare d'una criatura de 6 anys amb multial·lèrgies, i amb en Joan Redbeck, un dels nostres oients i també pare d'una persona multial·lèrgica. Joan, Anna i Felipe, moltes gràcies per haver vingut. Haurem de fer segona edició, eh?
Gràcies a vosaltres.
Que ens ha quedat aquí molta multial·lèrgia per tocar. Núria Casas, gràcies, estimada, ens en diu la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, he après moltíssim.
Fran Domènech, que han quedat molts missatges per llegir, us demano disculpes a tots vosaltres. Intentarem dedicar un altre programa.
Sí, tant, no només al·lèrgies alimentàries, a altres tipus d'al·lèrgies, com per exemple els medicaments. Que també...
Ui, al·lèrgies als medicaments. També un altre dia fem un especial també d'al·lèrgies als medicaments.
Fins demà.
Nosaltres tornem demà, família. Fins que se'ns acabin les respostes. Aquí, La Solució.